Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts des de Tarragona. Continuem Herrera en Cope. És dilluns, és 8 d'octubre, el dia en què hem vist a la Colla Vella dels Xiquets de Valls coronar-se guanyadors del 27è concurs de castells. Els Rosats han guanyat el títol 18 anys després i han trencat amb 8 victòries consecutives dels castellers de Vilafranca. Independentment de xifres i puntuacions, Tarragona ha vibrat un any més amb els castells i ha demostrat que el treball en equip és el gran triomfador, sempre en qualsevol àmbit. Avui al programa repassarem tota l'actualitat, parlarem d'aquest concurs de castells i hem tingut un enviat especial que l'ha viscut des de dins i volem saber tot el que hi ha passat i també tindrem cita, com toca, cada dilluns amb la nostra dietista nutricionista. Vindrà la Dara Giné d'aquí uns minuts. A partir de la una agafarem la Nacional 240, avui amb el Ricard Álvarez i els convidats del dia parlarem de correu. Sí, demà és el Dia Internacional del Correu i avui coneixerem les històries de dues carteres i sabrem també com ha canviat el món de correus. En la darrera mitja hora de programa parlarem del bo social de la llum. Hi ha hagut canvis, s'ha hagut d'ampliar el termini per sol·licitar-lo i en parlarem amb la regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus, Montserrat Vilella. Serem en directe fins al punt de les dues al 93.5 al camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada, com sempre, a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Cel molt ennuvolat avui també a les comarques de Tarragona amb precipitacions ocasionals, sobretot al litoral o prelitoral, on poden recollir-s'hi entorn a 20 litres per metre quadrat en una hora. Durant aquesta tarda fins aquesta mitjanit poden ser bastant fortes, amb tempestes, i les temperatures han de baixar més. Avui hi haurà màximes de 21 graus a Tarragona i Reus, de fins a 20 al Vendrell o Gandesa i de 25 graus a Tortosa. El vent bufa de llevant, suau, però pot ser més intens cap a la costa. Demà dimarts tornem a tenir un cel ennuvolat, no descartem tampoc algunes precipitacions i ruixats ja no tan forts, i a la tarda es anirà aclarint una mica el cel. Les temperatures seguiran sense gaires canvis, a màximes d'entre 21 i 24 graus en general, i mínimes de 14 a Tarragona, Tortosa i el Vendrell, de 12 graus a Reus i de fins a 10 a Gandesa. El vent continuarà suau, variable, amb intervals de vent del nord-est que bufaran amb més intensitat al matí cap a la costa.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
La Colla Vella dels Xiquets de Valls s'ha coronat guanyadora del 27è concurs de castells de Tarragona. Els de Valls han trencat l'hegemonia dels castellers de Vilafranca, que havien guanyat les últimes 8 edicions, i 18 anys després s'han endut ells la victòria. Ho han fet gràcies al 4 de 9 i al 2 de 8 nets i a haver carregat el 3 de 10 amb folre i manilles. En segon lloc, s'han classificat els de Vilafranca i tancant el podi la jove de Tarragona. Escoltem el cap de colla de la Vella de Valls, és l'Albert Martínez.
La Colla Vella ha fet una d'aquelles temporades que ells ens tenien acostumats i que ens acostumaran segurament, que els castells són molt difícils, que el 2016 ens va fer tocar de peus a terra. Avui s'ha vist que els castells costen. Nosaltres estem supercontents, sobretot per haver ajuntat aquests dos castells que en teníem tantes ganes, que eren el 4 i el 2. Jo fa 18 anys vaig carregar el 3 de 10 aquí, al Terç, i avui com a cap de colla marxo com a campió. Doncs imagina't, 18 anys.
Ha estat un bon concurs per les colles de les comarques de Tarragona. La jove de Valls ha quedat també en cinquena posició, els xiquets de Tarragona sisens i els xiquets de Reus han acabat el concurs en vuitena posició. De fet, els de Reus van encapçalar la jornada de dissabte, una trobada que ha omplert la Tarracorena plaça amb totes les entrades venudes. Els organitzadors consideren que enguany s'ha fet un salt qualitatiu important. De fet, la passió pels castells ha portat al concurs desenes de turistes i també mitjans de comunicació internacionals. Aficionats de França, Anglaterra, Alemanya o els Estats Units han vist escull l'esdeveniment des de la Tarraco Arena. L'Agència Catalana de Notícies ha recollit alguns dels seus testimonis.
Me vi llorando. La primera vez que vi una torre, un castell que se montó, lloré. La cosa para mí más impresionante es que todos tienen un sitio. Y en una sociedad de hoy que quieren que todos sean exactamente la misma cosa, exactamente lo mejor, exactamente lo más lindo, exactamente lo más inteligente, lo más joven. Aquí ves un microcosmos de la sociedad ideal, que todos tienen su plaza.
It's incredible. The sport is touch my heart. And I feel very exciting.
It's fabulous. One of the best things I've ever seen in my life.
Excitant, fabulós, diu, en una de les millors coses que han vist a la seva vida. Dissabte, a la plaça de la Font de Tarragona, es va celebrar la Diada Internacional del Concurs de Castells i van participar els xiquets de Copenhaguen, els castellers de Londres, els castellers d'Andorra, els de París, la Colla Castellera de Madrid i el grup de Govindes de Mumbai. Deixem els castells, els expliquen també avui que les obres del túnel del Coll de l'Illa, corresponent a l'autovia 27, podrien començar per fi el 2019. Segons l'Ajuntament de Montblanc, les obres avancen a bon ritme i l'empresa concessionària té previst fer treballs en diferents trams de la nova autovia. Segons els ha comunicat el subdelegat del govern, el modificat projecte del túnel ja està fet i la taula del Consell de Ministres ha d'aprovar-lo, simplement, probablement a final d'any. Actualment els treballs se centren en el quart i últim tram de la 27 que ha d'escurçar el trajecte entre Valls i Montblanc amb aquest nou túnel del Coll de l'Illa. I després de l'anunci de mobilitzacions per aquest dijous per part dels transportistes, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, considera que cal ajustar alguns dels punts dels desviaments obligatoris de camions a la P2. Diu que són sobretot ajustos en el que fa referència a les reincorporacions en el sentit de la marxa per no provocar disfuncions que generin més quilòmetres als camioners entre els seus punts d'origen i destí.
Reincorporacions en el sentit de la marxa per no provocar disfuncions que acabin fent que per al desviament els camions circulin més quilòmetres del que són els que haurien de circular entre origen i destí. De més quilòmetres estem anant en contra de l'economia, de la qualitat de l'aire, de la lluita contra el canvi climàtic, per tant, ho ajustarem.
I terrible accident aquest cap de setmana a Horta de Sant Joan. Un home de 50 anys moria i 5 persones més van resultar ferides en xocar un tractor i una furgoneta. Encara s'investiguen les causes del xoc. La víctima era el conductor del tractor, és veí d'Horta de Sant Joan, a la localitat. Van suspendre les festes previstes per aquest diumenge en senyal de dol. I atenció, perquè hi ha un ciclista i 3 conductors denunciats per conduir sota els efectes de l'alcohol a Reus només durant aquest cap de setmana. El premi per al conductor de 54 anys que va donar 1,21 al control d'alcoholèmia. La Guàrdia Urbana recorda que superar el 0,60 pot comportar penes de presó d'entre 3 i 6 mesos i la retirada del carnet de conduir entre 1 i 4 anys. I encara en successos un apunt, detingut un noi de 22 anys per agredir-ne un altre amb una ampolla trencada a Salou. Va ser després d'una discussió de matinada. L'agressor, veí de Vilanova i la Geltrú, anava acompanyat de 2 joves més. Van fugir dels llocs dels fets. Els Mossos els van interceptar poc després a la Nacional 340 i el van detenir. I arribarem a 2:15 explicant-los que el Congrés Internacional de la Batalla de l'Ebre ha viscut moments molt emotius aquest cap de setmana amb les microhistòries silenciades durant anys. S'han recollit, per exemple, les experiències d'un metge de campanya o la història d'un avi explicada per la seva neta a través del seu dietari. Segons el president de l'Associació Amics i Amigues de l'Ebre, Marc Marc, sobre la Batalla de l'Ebre encara no està tot dit.
Hi ha molta documentació, encara no s'ha treballat, és a dir, a Moscou hi ha encara documentació de les brigades internacionals, és a dir, per això una mica la pervivència de dins l'imaginari popular, perquè encara hi ha molta gent que, i en la memòria històrica s'està notant, és a dir, que encara tenen una espina clavada una mica al seu cor, no? Perquè molts familiars van morir a la Batalla de l'Ebre, i a banda d'això, és a dir, el fet de dir... segurament sortiran noves informacions o noves notícies o nous documents que a vegades poden replantejar alguns aspectes, com a mínim complementaris. Pot ser general no, però els complementaris sí.
Són 2:15, un apunt d'esports, empat del Nàstic, que s'ha endut un punt després del partit davant el Cádiz, un partit complicat, i derrota del Reus, que mereixia més, però va perdre per 1-2 davant el Granada. A les portades dels diaris, el concurs de castells protagonista a la majoria, ho és el diari de Tarragona, que diu La Vella recupera la corona. El diari Més, La Vella dels Xiquets de Valls guanya el 27è concurs de castells. També el Tarragona 21, que diuen La Vella de Valls destrona Vilafranca i s'imposa el concurs de castells amb una jove de Tarragona tercera. El Tarragona Digital, destacat aquesta hora, 2018, el pitjor any de la història de l'Avellana a Tarragona, i finalment en portada aquesta hora el Reus Digital, l'Hospital de Sant Joan, diuen del consens a la incertesa. Passen 31 minuts de les 12, ens aturem minut i mig per la publicitat i continuem.
Tengo la solución más fácil y definitiva para el seguro de coche.
¿Cuál es?
Pues el seguro que te permite gestionar casi todo desde el móvil, consultar recibos, dar partes, solicitar una grúa y tú sin enterarte.
Madre mía, ¿llegas tan tarde?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Dos palabras cambiaron mi vida para siempre. Distrofia muscular. Mi hijo tenía una enfermedad rara e incurable y mi fama, dinero o contactos no servían para nada. Pero la vida seguía y debía esforzarme. Gustavo se lo merecía.
Mi hijo, mi maestro. Una estremecedora historia de amor y dolor que Isabel Gemio cuenta en este libro por primera vez.
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿por qué te han subido el precio del seguro del coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Superofertas en Buró Valé. Plan Renove Impresoras. Trae tu impresora vieja y te descontamos 30 euros en la compra de una nueva. Y además, quincena del cartucho. Grandes ofertas en cartuchos y toner original y compatible. Solo las encontrarás en Buró Valé, en el Centro Comercial Las Gavarras, Tarragona.
Els ho hem explicat a l'informatiu. Aquest cap de setmana Tarragona ha vibrat amb el concurs de castells. La Vella de Valls s'ha coronat enguany com a guanyadors 18 anys després. I nosaltres aquest cap de setmana a la Tarraco Arena Plaça hi hem tingut un enviat especial. Atenció, perquè els el presento ara. Ell és l'Àlex Latorre, que a més s'ha passat el cap de setmana fent unes fotos espectaculars, de les quals compartirem unes quantes després al nostre compte de Twitter. Però jo volia saber, més enllà de com s'han fet, no?, dels castells, els que s'han carregat, descarregat, com es vivia l'ambient des de dins. Per tant, Àlex, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia,
com
Mònica.
Estàs? Tu has estat allà tot el cap de setmana, no? Dissabte i diumenge tancat pràcticament a la Tarraco Arena.
Tot el cap de setmana, sí senyor.
Clar, i fent fotos, a més, unes fotos magnífiques que després podran veure, amb el qual tu has estat una mica privilegiat, no? Has pogut anar, entrar a llocs on no podia tot el públic.
Sí, 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 clar, a la zona de premsa tenim un apartament reservat, se poden fer unes fotos maquíssimes des d'allà dalt, I pots veure l'ambient, perquè estar a la plaça és genial, perquè veus el comparteixes al moment on les colles i demés, però quan estàs des de dalt és com que pots veure els detallets que hi ha per allà baix.
És aquests moments, no?, que és el que el públic majoritari no podem veure i és el que tu també vas a captar amb la càmera, suposo, no, Àlex?
Correcte, sí, sí, sí. Són aquests moments quan acaba de descarregar el castell, que des de dalt ràpidament pots tirar el zoom cap a baix i pots veure les expressions de la gent i aquell moment de celebració.
Sí.
I hi havia molts cops que, depèn on estàs a la plaça, si estàs al contrari, clar, t'ho perds.
T'ho perds.
Estava sempre un costat. No?
Clar. Escolta, ja, suposo que són molts, però m'agradaria que ens expliquessis alguns moments dels que s'han viscut allà a la Tarraco Arena aquest cap de setmana, que diguis, buah, quina emoció, no?, d'allò, moments àlgids per tu d'aquest concurs.
Home, evidentment, els millors moments va ser el baixar de la Vella de Valls, perquè és que ho van bordar, vull dir, van sortir amb esplendorosos i els castells que van fer els hi van sortir clavadíssims, semblava que ho fessin cada dia, jo.
Sí, això m'ha fet molta gràcia. Parlàvem abans amb l'Àlex i em deia, clar, és que tu estaves allà i semblava que això per ells era el més normal del món, no?, i van aconseguir una fita espectacular.
Clar, és que fa que sembli senzill de fer, però clar, el 2008 quan el van baixar és que estava completament clavat, vull dir, no es menejava res, i en aquell moment ja sabien que s'havien emportat el concurs, perquè a més va ser una diada, des del primer moment van plantar, som la Vella, estem aquí, i al segon, ja t'he dit, la segona ronda van finiquitar, perquè tot i que hi havia possibilitat que fes alguna altra cosa i que també podien fallar a la tercera ronda, saps que és una colla molt forta i és molt difícil que s'equivoquin tant com per perdre el concurs.
Clar.
Vull dir que ho han deixat pràcticament finiquitat a la segona ronda.
Clar, mira, això t'ho volia preguntar perquè jo sentia declaracions del cap de colla, dels guanyadors, que deia, jo fins que no s'acabi, diguéssim, i ens proclamin guanyadors, no em crec res, no? Perquè, clar, tot i que sabien que numèricament, no?, d'alguna manera havien aconseguit els punts necessaris, però hi havia certa contenció. No sé si això es va viure així també allà a la plaça.
Sí, evidentment, quan va baixar la colla, la gent es va deixar emportar una mica i van celebrar, ja se notava que era una celebració perquè sabien el que havien fet, eren conscients de que el descarregar aquest castell els donava pràcticament al concurs. Tot i així, es van mantenir molt ferms i a la tercera ronda també van donar el callo i van fer com si estiguessin lluitant fins a l'últim moment, mm-hmm. perquè Vilafranca és una colla també molt forta i a veure, ja el tens quasi, però sempre tens aquí dubtes, si tinc algun problema i tal, i Vilafranca també te pot fer castells molt, molt importants, llavors no t'has d'encantar, vaja.
Clar.
Ara, van mantenir els nervis fins al final i Vilafranca va tenir aquella pena de que no va poder descarregar el 2 i es va quedar enrere en aquell moment. I bueno, és una recompensa la constància que he tingut la colla últimament.
I tant.
Perquè feia molt temps que no guanyava i la veritat que la constància que està d'anar practicant i anar preparant ha donat els resultats,
clar.
Perquè va ser una actuació espectacular.
D'una banda, suposo que vas viure aquesta eufòria d'alguns, no?, però també hi deu haver certa tensió i no sé si fins i tot allò, silenci, si és possible, en una plaça que estava completament plena en el moment en què doncs, hi havia, clar, castells que no es podien descarregar, no?, o caigudes, que també en va haver moltes durant el cap de setmana.
Sí, és habitual, per desgràcia, perquè és un moment molt, molt dur quan veus caure un castell, però sí, a partir de la segona ronda normalment les colles estan més cansades, estan una mica més contingudes i no... Bueno, sempre acaba caient algú. I el que sí que és cert que la plaça és molt respectuosa i en el moment que veuen que un castell té una importància, té una dificultat extra, diguem, la plaça es manté completament en silenci, que és una sensació única, perquè, clar, estàs veient allà milers de persones que absolutament, o és que guarden absolut silenci respecte per les altres colles cap a la que està fent el castell i de la mateixa plaça que està vivint-ho, i en aquell moment és quasi que mantens la respiració, vaja.
Clar, sí, no? Ja aguantes aire, exacte. No sé si hi ha... Digues, perdona.
Com si estiguessis pujant amb ells, vaja, és com a...
Clar, això et volia preguntar, mira, perquè justament, a més, no és el mateix quan hi ha una càmera, no?, al mig, quan portes una càmera tu vas a buscar, allò, veus la foto i dius, vaig a buscar, no?, això. Hi ha algun moment que et deuen donar ganes fins i tot de posar-te a la pinya o pujar, no?, de dir, perquè a més tu, que a més coneixes el món dels castells, no?, que dius, ara ja aniria, no?
Sí, jo, de fet, sempre m'he debatut entre fer fotos o anar a la pinya, saps? Al final tires de la fotografia, però és el que t'agrada i el que et motiva, però la veritat que sí, és una cosa que pateixes molt quan estan pujant, pateixes molt quan estan baixant, perquè de fet va haver algun castell, no recordo quin va ser, però que pràcticament el tenien fet i a l'últim moment van caure i hòstia, és una làstima, saps? Perquè és res, 20 segons més i hagués quedat quadrat, però bueno, són coses que passen i sí, és un moment de patiment i de nervis molt fort.
Clar.
De fet, la vella va dur un moment, a l'últim castell que feia, que l'Enxaneta, tot just quan estava arribant a dalt, va tenir com un moment així de tremolor al castell, es va com assustar i, clar, en aquell moment tota la plaça, sobretot la colla, absolutament per la gent de la colla, que va començar a xillar, clar, en aquell moment es va com rearmar de valor i va continuar pujant i és quan van coronar el castell. Després va caure, però bueno, van aconseguir el castell, que és el que els va donar ja definitivament al concurs.
Clar,
i en aquell moment, clar, va ser una explosió d'eufòria espectacular.
Pell de gallina, no?
Dels millors, sí, que he viscut.
Sí, dels millors, perquè a més em portes uns quants de concursos de castells viscuts, eh? Aquest, sí, el d'enguany, creus que ha sigut, perquè aquest any canviava també, canviava la normativa, no? Han canviat coses, ha sigut emocionant perquè els organitzadors deien s'ha fet un salt endavant, enguany.
Sí, sí, jo crec que el funcionament d'un concurs ha anat molt bé, molt finet, en cap moment ja n'hi ha hagut parades d'aquelles, com ja n'hi ha hagut algun cop que quasi es fa eterna la parada, no? Hi ha hagut molt de dinamisme i ha ajudat molt, perquè les colles era constant el moviment de gent, i és com que no acabes de perdre el fil, saps? Sempre jo trobo que ha estat molt bé, la veritat. Uh-huh. I el concurs en general, tot i que està més o menys diguem, assegurat al primer lloc des de la segona ronda, la veritat és que ha sigut molt intens, molt intens. I també hem patit una miqueta, almenys jo per mi, perquè potser tinc una mica més a prop amb la jove de ball, i perquè estava intentant fer un 4 de 9 un net, i dos intents que feia, no ha arribat a pujar l'enxaneta, ha sigut... El Castell es veia molt bé, però el pont de dalt semblava que no es veia segur i no va arribar a pujar, i és una pena, perquè jo crec que és un castell que poguessin haver assolit i...
Clar.
I no li és representatiu la posició que han tingut amb el castell que eren capaços de tenir.
Clar.
Però bueno, és el que diem, és el concurs, hi ha molta tensió i bueno, al final tens un castell molt maco, però sembla que mentida, però el que mana és el pont de dalt, si diu que no puja... Doncs...
Exacte.
Sí, sí.
Doncs escolta, t'agraeixo moltíssim, Àlex, que ens hagis transmès part d'aquesta emoció que es va viure, sobretot ahir, no? La jornada de diumenge, no? Que era molt, molt important, i no, això no queda aquí, perquè l'Àlex, a més, ara, com els deia, ens regalarà unes quantes fotos perquè vostès també puguin posar imatge, no? A aquests moments que ens ha explicat, les tindran d'aquí una estoneta al nostre compte de Twitter, @copetarragona. Àlex Latorre, escolta, moltes gràcies, et fitxo com a comentarista de Castells, et sembla?
I tant, cap problema. Encantadíssim.
Veig que domines. Per tant, tu aquí, quan vulguis, parlem de Castells. Un plaer, mil gràcies.
A tu, Mònica. Adéu.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35-566.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Seguim amb el programa i comencem rient, perquè jo ja vaig avançar la setmana passada que a partir d'ara em va agradar tant la sorpresa temàtica que vaig tenir dilluns passat amb la nostra dietista nutricionista que no vull saber ja de què parle fins que entri, jo obro el micro i dic, Adara Gine, bon dia, què tal?
Bon dia, què tal?
Molt bé. Ella insisteix en passar-me el planning, perquè és una persona organitzada,
sí,
metòdica, sí. No? I jo li dic, no.
Parlem d'això, prepara't una pregunta, així, però també et pillo
però
una mica...
No, així és tot més natural. Jo crec que l'audiència ho agraeix. Per tant, que jo, i, home, si hi ha algun tema molt concret sí que me'l preparo per poder estar una mica a l'alçada, però bé, per això et porto. Tu ets l'experta en la matèria perquè ens il·luminis.
Molt bé. Doncs avui porto un tema que, a veure, que n'hem parlat molt, eh?
Ai.
Porto un tema de parlar amb les proteïnes. N'hem parlat de proteïnes, però vaig a donar 5 consells per escollir la proteïna més saludable.
Ah, molt bé.
Anem a escollir la proteïna més saludable. Això de que, ui, però ara que menjo... sabem tots que hem de posar una part de proteïna en els nostres plats,
sí,
no?
Sí, senyora.
No té per què ser proteïna animal. Anem a parlar d'aquests 5 tips per posar una bona proteïna, una proteïna saludable, una proteïna que ens estigui bé.
Vinga, doncs molt interessant. Així ho podem incorporar als menús setmanals. Estem a dilluns,
sí,
no?
Igual,
molta gent el fa avui.
Idea. Clar, exacte.
Molta gent fa avui, que això també és consell de la Dara, altres vegades, està bé planificar-nos els menjars de la setmana a l'hora d'anar a fer la compra, ens ajuda...
Sí, perquè llavors t'ajuda a no comprar coses que no hauries
de
comprar.
I equilibrem. Per tant, mira, avui amb aquests 5 consells podem introduir coses noves, segur. A veure.
Primer consell, que escolleixis la millor proteïna, és a dir, millora la teva proteïna als teus plats. I com la milloro? Quina escolleixo? Doncs quan escolleixis proteïna... han de ser, per exemple, com llegums. Aquesta ha de ser la primera proteïna amb la que has de pensar realment.
Mm-hmm.
Ja està, Mònica. Això d'anar directament a la carn perquè és el més fàcil fer la planxa, doncs no. Primer, llegums. Després, també fruits secs. És molt interessant. I formen part de la dieta mediterrània, d'aquest patró alimentari que és brutal per la prevenció de malalties. També hem de considerar el tofu.
Ai, veus, jo això no ho practico.
No cal ser vegetarià o vegà per menjar tofu. És una cosa que insisteixo. I quan dic tofu, també dic, per exemple, soja texturitzada.
Ah, aquí has donat el moll de l'os. Perquè ara expliquem-ho tot. La Dara i jo vam anar a dinar fa uns dies.
Sí.
i ella va menjar...
Em penso que ho vam dir, per la ràdio.
Demanar, sí, ho vam dir ja, va demanar soja texturitzada. Sí. I jo no havia vist mai...
Jo plorava, tu me vas veure la cara, plorava de la
greu. Sí, emocionada, però et diré més, és que vaig tornar al mateix lloc uns dies després i m'ho vaig demanar perquè dic, jo això ho he de tastar.
No, espectacular. Brutal. És que... això de que... No és lo mismo comer carne que... No.
Senyores i senyors, si perdoneu, vostès no els diuen que allò és soja millor. Texturitzada, no es pensa que s'està menjant una petxuga de pollastre.
Exacte.
O sigui, és una...
No hi ha res de trobar a faltar res.
No. És
I,
un tema
i a nivell
que...
nutricional tampoc. Vull dir, és que m'apures, és que és millor la proteïna del pollastre. No, senyors, no. És que és proteïna vegetariana, però la proteïna vegetariana també és molt bona i, a més, recordem que té molt pocs greixos i sobretot aquests greixos saturats que són dolents pel cos. Així que...
Per tant, a nivell nutricional, si per exemple comparem això, posem aquest exemple, soja texturitzada, que això un dia, si convé, convidem, en parlem de com cuinar-la o
sí,
com fer-la, no? Però quantitat, no? Allò, soja texturitzada i una petxuga de pollastre a la planxa, per exemple, a nivell nutricional ens aporten... el mateix?
Sí, a veure, si ens apurem una mica amb un microscopi, veurem que la proteïna vegetal s'ha de combinar. I en vam parlar de combinar la proteïna vegetal, llegums amb cereals, per exemple, o llegums amb altres tipus, o làctics també, amb cereals.
Sí, les llenties amb arròs.
De fer-les més completes. Però si l'alimentació que tenim a casa ja tenim cereals i tenim també llegums... Ja tenim una proteïna completa. Vull dir, no fa falta menjar-ho en el mateix plat. Jo em puc menjar la soja texturitzada, que evidentment la soja és una lleguminosa i, per tant, doncs, tindrà les característiques d'una proteïna de llegum, però després he berenat uns fruits secs amb fruita dessecada i després per la nit doncs, una mica de pa amb tomàquet i llavors m'he fet, una hamburguesa de quinoa. Ja tinc les proteïnes que necessito durant el dia. I això, si ho faig cada dia de la setmana, doncs la meva dieta general no li farà falta res més, clar. Vull dir...
Per tant, introduïm, o sigui, és el que tu has dit, no? No cal parlar d'una dieta vegetariana o vegana en aquest cas, sinó que en una dieta en què mengis carn i peix indistintament, introduïm aquests elements, no? Però a més és que ens ho fa més variat i més divertit, també,
sí,
no?
Sí, totalment. És divertit. Per exemple, ficar... una amanida de pasta i en comptes de ficar-li el formatge fresc li posem tofu, és molt paregut a textura, també de color, vull dir, el tofu també és blanquet, així, hi ha un tofu que es diu silken, que és més com a dur, podem provar altres textures, vull dir que pots fer igualment un plat molt interessant.
Per tant, introduïm tofu, o sigui, aquesta proteïna vegetal, tofu, soja texturitzada, que és veritat que a vegades no hi pensem, sinó és que doncs, tenim una dieta doncs, això, sense carn o sense peix, no? I ho hem de també tastar.
Afegim-li peix, també. Sí? Després tindríem el pollastre com a una proteïna molt més magra que la resta i interessant a nivell de greixos. I els ous, també, molt important. En comptes de la carn vermella, que és tota aquella carn que ve dels mamífers, i la carn processada. Encara que sigui, és que he comprat un frankfurt de pollastre, però això és carn processada igual. Vull dir, si mengem pollastre que sigui... pollastre amb filet de petxuga sense processar i no processar.
Com sempre, això també, en la mesura que sigui possible, no comprem ja menjar fet, sinó...
No, totalment, invertim fem a casa, sí. Doncs aquest seria el primer consell, millorem. Vale, quan ja sabem quina, també el segon consell és no us estresseu amb la quantitat que mengeu de proteïna. Perquè avui en dia es menja molta proteïna, més de la que necessitem. Més de les que necessitem. Jo quan tracto això a la consulta, la gent es queda al·lucinada. Ui, tan poca proteïna? Ja en tens prou de proteïna. Amb això ja estàs a un 20, inclús més, de percentatge total de les calories que menges. Quan es recomana un 15, un 17%, com a molt. Amb això ja en tindríem suficient. Doncs no ens estressem per això. Amb un ou per esmorzar, per exemple, ja en tindríem prou, els que esmorzen ous, inclús ous bullits, en comptes d'embotits. Un plat de llegums sense afegir-li ni xoriço, ni pernil salat, ni tot això. No fa falta, els llegums ja porten prou proteïna, no fa falta afegir-li. I aniríem al tercer consell, que és intentar tenir un dia a la setmana que no mengem res de carn. Per exemple, se li diu, de fet, hi ha... una corrent que es diu el Meatless Monday, que és el dilluns sense carn, i és, bueno, pots escollir un dilluns i pots escollir un dimecres, o pots, sí, el dia que et vagi bé, no? Però és intentar fer l'esforç de prioritzar aquestes proteïnes vegetals en comptes de les proteïnes animals, no? I de dir, doncs mira, dilluns dinaré llegums i per la nit doncs em faré una hamburguesa, doncs, per exemple, de quinoa o de seitan o de tofu... Mm. O de llegums, també.
Sí, perquè de vegades és una mica mandra. És a dir, sí. Quan estàs sobretot intentant doncs, dir, va, que cuido una mica, no? Allò és molt fàcil dir una amanida i una cosa, i alguna cosa a la planxa, no? Allò, i que normalment és pollastre a la planxa, que està molt bé, però també ho hem de combinar amb altres coses, no? Perquè és tan fàcil fer això, no? I penso en el tàper, per exemple, que fàcil és fer-te una amanida i posar-hi un pollastre a la planxa, no? Allò talladet o llegum.
Sí, és molt fàcil. Però els llegums que ja venen fets, que només els has de passar, per exemple, els cigrons, una mica d'aigua, això és superfàcil. O sigui, jo, per exemple, més fàcil que això, trobo que no hi ha.
Sí,
només has de rentar el llegum.
Poques coses, ja més fàcils que això.
I posa una mica d'enciam i tomàquet, ja tens un plat, que sembla que no, però que el llegum ja t'aporta els carbohidrats i les proteïnes, i no hi has de trencar-te el cap de res.
Molt bé, doncs vinga.
Quart consell, afegir menjar soja a moderació a la nostra dieta. Per què no? La soja té molt, molt mala fama. Ja en parlarem, ja hem parlat una mica de la fama de la soja, en quant que si càncer de mama, que si no sé què. Però la veritat és que no hi ha cap motiu en una persona, que un adult sa, que hagi de treure la soja o que no hagi de posar soja en la seva alimentació. I per què la soja? Perquè resulta que és un dels llegums que més proteïna vegetal porta. Pot arribar al 20% de proteïna. Vull dir, res... envejar el pollastre o qualsevol altra proteïna de fonts animals, ni molt menys. Què més? I que, sobretot, prestar atenció a el que és la quantitat, el balanç entre els carbohidrats i les proteïnes. Tenir un bon balanç de carbohidrats i proteïnes és molt, molt important. I, a més, afecta moltíssim a la nostra salut, sobretot a nivell de greixos. Tenir una alimentació basada en carbohidrats no refinats, és a dir, aquells cereals pues, que siguin integrals, de gra sencer, que se li diu
whole grain o whole nut, no?
Sí, whole grain, perfecte, sí. Si no em sortia la paraula grain. Doncs pues això, no? I tenir-ho en compte, no? Molt important. I que, a més, afegir doncs, aquestes petites quantitats de proteïna sense preocupar-nos realment de oi, és que no arribaré, o és que ara estic... No, ens han fet creure que la proteïna és molt, molt important per la nostra salut. Això fa anys i ara s'està veient que no és tan així. Així que relaxem-nos. Una dieta basada en els aliments vegetals, en primer terme, després en els carbohidrats no refinats i després ja li afegirem aquelles proteïnes d'origen animal. Si no cobrim amb les vegetals.
M'agrada molt això de no conteu, no us obsessioneu en comptar, que és una cosa que ens dius moltes vegades, per exemple, de no ens obsessionem en si hem perdut un o dos o mig quilo, no? Això, tranquils. I, de fet, jo crec que l'èxit també al final de canviar la manera de menjar és quan fas una dieta que et resulta agradable, però quan et diuen 100 grams d'això, 100 grams d'allò. Mira, quan has de començar, i ho dic per experiència, a comptar i a sumar, és quan
jo
et canses,
eh? Jo sóc una dietista que et diu quantitats, jo sí, però, o sigui, quantitats en grams i en mesures casolanes.
Clar.
I sempre dic, no cal que vagis comptant amb la bàscula, però sí que és veritat que la mesura casolana et dona una idea del tamany de la teva ració.
Exacte, sí, agafar una idea, important. Sí, però no estar constantment de dir, mira, és que és, vaig a pesar la llesca de pa, a veure quan fa... perquè
ja no
tornes una mica
vida.
Bot, no tens vida, exacte.
No cal, no ho podrem fer en un restaurant, i sí que no cal tampoc obsessionar-se a casa.
Clar, per això, i això parlem de quan fas una dieta, doncs allò, no?, doncs potser més pautada, però en el dia a dia no cal estar fent dieta, eh? Parlem d'una alimentació equilibrada, tots, que és el que hauríem de fer tots.
Exacte, sense més.
Exacte. Molt bé, doncs hem passat ja a consulta, la nostra dietista nutricionista, la Dara Ginet, ve cada dilluns, si tenen preguntes, si ens volen proposar temes, que ho facin a través de Twitter, @copetarragona, sinó a través de WhatsApp, eh? 67... Oi, una nota de veu que ens agradaria, a Dara, amb una pregunteta.
M'encantaria.
Perquè de vegades ho fan, però ens l'escriuen. Llavors, si jo la llegeixo...
No té gràcia.
No té gràcia. A mi ja em senten prou. Llavors, 672-65-35-34, 672-65-35-34. Em podíem haver buscat un de més fàcil de recordar? Sí. però és el que tenim. Llavors, jo el dic molt i així espero que qualli. 672-65-35-34. Si volen veure la Dara Giner, poden venir aquí a l'estudi o anar a la seva consulta, demanar hora, i plantejar-li els dubtes que tinguin.
Sí.
A Bruma Clínic, Marquès de Montoliu 14, de Tarragona. A Dara, mil gràcies. Bona setmana.
Igualment.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
¿Te han denegado la invalidez? Curto López, abogados. Te lo repito. ¿Te han denegado la invalidez? Curto López, abogados.
Curto López, abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López, abogados. Infórmese, primera consulta gratuita. Curto López, abogados. En calle Mosén Ritori Faus 27, esquina Marqués de Montoliu, Tarragona. Teléfono 977-223522. Curto López, abogados.
Si t'és avui a la ciutat de Tarragona, a les 6 de la tarda, al Centre Cívic de Llevant, taller d'escriptura amb perspectiva de gènere. L'objectiu és visibilitzar les aportacions de les dones a l'espai literari i cultural de la ciutat i incorporar també una visió no sexista. És a les 6 de la tarda al Centre Cívic Llevant. Les inscripcions cal formalitzar-les al web de l'Ajuntament, www.tarragona.cat/tallerscat. A les 7 de la tarda, a Tarragona també, al Caixa Fòrum, conferència Salut Mental i Societat a càrrec de Jaume Descàrrega. És un acte organitzat per l'Associació Aurora en el marc del Dia Mundial de la Salut Mental. I cita important també a Tarragona, a les 7 de la tarda, al Metropol, conferència a càrrec de Josep Maria Jujol, director de l'Arxiu Jujol, amb el que s'engega un cicle de 10 conferències sota el títol Jujol i la seva petjada a les comarques del Camp de Tarragona. El cicle arrenca avui a les 7 de la tarda al Teatre Metropol. I a Reus, a les 5 de la tarda, al vestíbul del Centre de Lectura, s'inaugura l'exposició de fotografies Un maridatge entre el teatre i la psicologia, Fòrum de l'Espectador al Teatre Bartrina 2016-2019. L'entrada és lliure al vestíbul del Centre de Lectura a partir de les 5. I ens quedem al Centre de Lectura perquè allà, a 8:15 del vespre, s'hi presenta avui el llibre 100 dones, 100 inspiracions creatives. El llibre és d'Antoni Gelong i recull textos de dones artistes de llocs i d'èpoques diferents en què parlen d'aspectes del procés creatiu. Proposta encara d'una altra exposició és a Valls, a partir de les 5 de la tarda, a la Biblioteca Popular. Es pot fer un recorregut exhaustiu per la vida i obra de Joan Baptista Cendrós i Carbonell. L'exposició Cendrós, un empresari d'acció, es pot veure a la Biblioteca Popular de Valls. Minut i mig i arribarem al punt de la una, com sempre, i arribarem amb música. La nostra cançó del dia avui és de Revolver, perquè avui, 8 d'octubre, fa anys, ell la veu, Carlos Goñi, en fa 57.
Decidieron compartir melancolías, soledades y fantasmas a la par. Miedos locos, tristezas y alegrías, y juraron no engañarse nunca más. Decidieron vadear el ancho muro que separa la mentira.
Amb la fantàstica veu de Carlos Goñi arribarem a la una, tornem en 5 minuts després del butlletí amb la Nacional 240 i encara queden molts temes i moltes històries per explicar aquí al migdia COPE. Fins ara.
Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar. Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar. Hoy la vida les sonríe y Dios dirá si el futuro les depara un buen color.
Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía. COPE.
Numerosas tendrían más hijos si contaran con más ingresos al mes. Según la última radiografía de las familias numerosas en nuestro país, una de cada cuatro no llega a fin de mes y solo el 27% consigue ahorrar algo. Carmen Lavallén.
Sí, la mitad de las familias numerosas tendrían más hijos en España si contaran con más ingresos al mes. Es una de las principales conclusiones de la última radiografía de la Federación Española, que las engloba, donde reclaman la puesta en marcha de una renta universal por hijo a cargo para hacer frente al reto de la natalidad en nuestro país. José Manuel Trigo es vicepresidente.
Llegamos a la reivindicación histórica de prestación por hijo a cargo que existe en toda Europa sin límite de renta, ¿no? Nosotros, bueno, entendemos que si uno gana más dinero, luego en el IRPF se igualaría.
También solicitan la extensión a los padres del complemento de pensiones del que ya disfrutan las madres, mientras valoran positivamente la extensión de los permisos por nacimiento o adopción de paternidad y maternidad.
Y en Barcelona, el Hospital Vall d'Hebron ha presentado el robot Da Vinci de última generación en la cirugía láser para el cáncer de pulmón. Nos vamos hasta la ciudad condal. ¿En qué consiste, Silvia Martínez?
El robot Da Vinci permite realizar la extracción de hasta medio pulmón a partir de incisiones de menos de un centímetro, mientras que en la cirugía tradicional son necesarios entre 15 y 20 centímetros para realizar la misma extracción. ¿Cuáles son las ventajas? Pues reduce el dolor del posoperatorio y permite una recuperación 3 veces más rápida. Escuchamos a una de las pacientes.
Pararon de pulmón, sí, me quedé parada, porque la recuperación no es lo mismo, una grande que una pequeñita. Para mí una maravilla, de verdad, muy bien.
Ya se han tratado cerca de 20 pacientes con esta técnica.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
Novedades tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que absuelve al doctor Vela en un caso de bebés robados. Ese fallo confirma que se entregó una niña a una familia con una filiación falsa, pero absuelve al médico por la prescripción de los delitos. La denunciante Inés Madrigal acaba de confirmar que va a recurrir al Tribunal Supremo. Del exterior sigue la investigación para esclarecer la violación y asesinato de la periodista búlgara Victoria Marinova. Había denunciado un caso de corrupción en su país que afecta a empresarios y altos cargos. La víctima fue golpeada con tal violencia que su rostro quedó irreconocible. Representantes de la Unión Europea han mostrado hoy su conmoción por este crimen. Y en Indonesia, las autoridades acaban de actualizar las cifras de muertos tras el terremoto y posterior tsunami. La cifra de fallecidos roza los 2.000 personas, pero puede ser incluso peor, alrededor de 5.000 desaparecidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, la igualdad por el título de la Liga da paso a la selección española. Corrochano.
Están los 6 primeros en 2 puntos, con el Sevilla líder, el Barcelona y el Atlético de Madrid a 1 punto y el Real Madrid español y Deportivo Alavés a 2. Los números de los primeros en la Liga son los peores de los últimos años. El Sevilla es el líder con menos puntuación desde el año 1940. El Barcelona tiene los peores números desde hace 13 años y el Atlético, que es tercero, la peor puntuación desde que está Simeone. La Liga para por los partidos de selección y está a punto de concentrarse la España de Luis Enrique. Miguel Ángel Díaz.
Los 23 futbolistas que citó Luis Enrique el pasado jueves tienen que estar en la residencia de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a 1:30. Recordemos las 4 caras nuevas: Johnny, Coque, Alcácer y Bartra, pendientes de Suso, que ayer dio otras 3 asistencias con el Milan, pero acabó con molestias en el tobillo del partido. El equipo va a realizar el primer entrenamiento de la concentración esta tarde a puerta abierta a 7:00 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.
2 noticias de última hora de lesiones: del Valencia 1, Barcelona 1. Luis Suárez ha informado el Barça que hará estos días un plan para mejorar sus molestias en la rodilla derecha, y Guedes, que no pudo terminar el partido, se retiró en el minuto 12. Parte médico del Valencia, no sufre rotura de fibras, tiene una distensión en el aductor, no irá con la selección portuguesa.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, hoy estamos también pendientes nosotros, y en el espejo nos vais a llevar hasta esa cárcel pakistaní donde está Asia Bibi. Estáis muy pendientes en el espejo y también en Mediodía COPE.
Es que es el día decisivo para ella. Es esta cristiana pakistaní condenada a muerte por blasfemia, cuya apelación se examina este lunes en la Corte Suprema de Pakistán tras una década transcurrida ya en la cárcel. El primer proceso, que decretó en 2010 la condena a muerte, estuvo claramente viciado por falsas acusaciones para castigar a una mujer que había osado rebelarse ante la discriminación de la que fue víctima a causa de su fe. Hace pocos días, su marido y su abogado sábado la han podido visitar, encontrándola fuerte en el cuerpo y en el espíritu. Asia pide a través de ellos la oración de todos los cristianos del mundo y reza ella misma cada día con el rosario que le ha enviado el Papa Francisco, a la espera de que se haga finalmente justicia. Estamos pendientes, como dices. Lo contamos luego en El Espejo.
Te estamos contando La Última Hora en Mediodía, COPE.
Doncs apa, que ja tenim 5 minuts i mig per sobre de la una. Dilluns 8 d'octubre del 2018 obrim la Nacional 240. Mira, fem-ho diferent avui. Jo em presento i després es presenta el que arriba. Jo sóc el Ricard Álvarez des de COPE Lleida.
I jo sóc la Mònica Carrasco des de COPE Tarragona. Clar, Ricard, estava descol·locada ara.
No, és que clar, ho he canviat.
No, així. No, és que aquí anem a explicar les interioritats com fem sempre. Si la gent sabés el que passa aquí abans, perquè un minut abans de saludar-nos, aquell botó que ha de funcionar no funcionava.
És veritat, el que sempre funciona, clar, no funcionava.
Llavors, la tensió que està prèvia, mira, dona vidilla, he de dir, perquè no, jo ara ja tinc la tensió ja disparada per tot el dia.
La Beatriu no opina el mateix. Ara te la presentaré.
Jo crec que els convidats de Tarragona tampoc. Estaven una mica dient, a veure si hem vingut i no hi haurà programa.
No, jo, mira, ja te'ls presento. Estàvem amb nosaltres avui. No te'ls presento encara. No? Que farem una pausa primer per la publicitat. Això. I després te'ls acabo de presentar.
Deixa'm agafar aire que em recompongui.
No te'ls presento encara, no. Beatriu, respira. Beatriz, tu respira, que ja veuràs. De què parlarem avui?
Doncs mira, jo et volia començar per una pregunta. Quant temps fa que no envies una carta, Ricard?
Postal, de paper.
Sí, clar. Sí, una carta acostuma a ser postal i de paper.
Mira, carta fa molt temps. Molt temps. Paquet és una altra història.
Sí. No, és que això, mira, és interessant, Que pensin els oients quant temps fa que no envien una carta.
Una carta.
Ells, i ens ho diuen a través de Twitter. @copelleida@copetarragona.
De comprar el segell aquell, xupar-lo, és amar, que l'empegues.
Sobre, escriure la carta, ja si
jo
la fan a mà.
Això,
ja és una altra... Home, clar, tu, és que ja tenim una edat, Ricard. Sí, clar. Sí.
Però jo ho he fet, això, és veritat.
No, jo també, i no fa massa,
I no fa massa.
L'últim any jo n'he enviat,
No sé.
Jo sí.
Tenies l'amor lluny?
No.
Ah.
No, però bueno, si pots dir que sóc una romàntica, potser és un tema... Els preguntarem això també als nostres convidats d'avui. Pensa, és una qüestió... S'ha quedat en això, en romanticisme?
A veure, jo, la meva parella actual, ens vam cartejar de carta de paper durant molt temps.
Que bonic.
I era maco obrir la bústia cada dia i a veure si apareixia o no.
Doncs ara en parlarem. Sí. Tenim, què, 2 minuts d'aturada per agafar aire?
No res, parem. Vinga. 2 minuts.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Raid y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope. O mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Si quieres unas vacaciones a lo grande, ve de crucero con B de Travel Brand y llena de ventajas tu viaje. Paquete de bebidas gratis valorado en 360 euros, itinerarios y vuelos exclusivos y 300 euros de regalo. Reserva ya en el 902-200-400 en una de nuestras 700 tiendas o en bdetravelbrand.com. B de Travel Brand, tú, ve.
Porque en tiempos de cambio...
Oiga, cortan carreteras. Cortan el AVE en Gerona. Asaltan.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Y el gobierno de España dice que eso es asumible.
Bueno, pues claro, todos estos ya saben que tienen carta blanca.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
Claro, bien explicado, tal cual.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Doncs apa, que ara ja... Jo m'he quedat intrigat, Mònica. Jo,
en què? A veure.
No, que vull entrar al tema ja.
Ah, clar, ah, jo també. Sí, sí, per això entrar. Presentem els convidats i convidades sí. d'avui, si et sembla.
Sí.
Doncs mira, aquí als estudis de COPE Tarragona m'acompanyen avui la Magda Plana, que és cartera. Què tal, Magda? Bon dia.
Bon dia.
I també l'acompanya, ens acompanya l'Enrique Martín, secretari del sector postal d'UGT aquí a Tarragona. Enrique, què tal?
Bon dia.
Tu també estàs ben acompanyat a Lleida.
Pues estic molt ben acompanyat, eh? I amb nosaltres està la Bea Bonilla, que li he preguntat abans d'arribar, dic, com et dic, cartera.
Com et presento,
dic, sí, cartera. Pues és cartera, Bea, clar. Què tal, bon dia.
Bon dia.
A més, m'estava fent... Saps aquella senyal que agafes el dit, te'l poses en un costat del coll i el passes amb línia recta fins a l'altre costat?
Aquí estem igual, em sembla, no pateixis.
Perquè, clar, l'he fet entrar, em diu, explica'm de què va, un moment, ha hagut el problema tècnic, he tornat i dic, no, tu tranquil·la, obrirem el micròfon i ja està.
No passa res, aquí com a casa.
Ja veuràs bé, que això és com repartir una carta.
Home, tampoc és fàcil, eh? Que la gent pensa que és fàcil, però no és fàcil, eh?
Ara hi entrarem, clar, això volem saber.
I també està amb nosaltres el Carlos Ruiz. Carlos, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Carlos, ets secretari general de Correus a Lleida.
Sí, el mateix que l'Enric,
però a Lleida. Dedueixo que us coneixeu, els quatre convidats d'avui, us coneixeu en persona?
Una miqueta. Pues
sí, una miqueta.
Sí, no? Això està bé.
Sí, sí.
Això està bé. Aquí juguem amb avantatge sempre,
som
Ricard. Quan
dos,
es coneixen, la cosa... Sí, 4-2. Ara
sí, però... perdona, no hem parlat entre nosaltres, eh? Vull dir que aquí
és
sortirà
veritat.
El que...
És veritat.
Que surtin,
ens coneixem, però parlarem cadascú al nostre...
Per què parlem d'aquest tema avui, Mònica?
Doncs perquè demà, dia 9, és el Dia Mundial del Correu. Uh-huh. I quan ho parlàvem el Ricard i jo, dèiem, ostres, quan fa que no enviem una carta? És un tema interessantíssim de parlar. Jo, de fet, he buscat dades, Ricard, i uh-huh. en el darrer any un 30% de, només, diu, van enviar cartes en aquest període. Bancs no compten, estem parlant de particulars.
Sí, no,
ni bancs, ni empreses, la nòmina no compta si us l'envien per correu. No? És una carta, no?, d'una altra persona, d'un amic, d'un parent. No?
Un 30% en un any.
En un any, Jo estic en aquest 30%. Mira, sóc rara avis, no?
Però escolta, espera. Bea, quantes cartes has enviat?
Pues, si te sóc franca, cap. Però
en casa de
en defensa meva us diré que Gas Natural, Telefònica, totes aquestes empreses me volen enviar les factures online i les demano en paper.
Ah.
I a més els dic que és que sóc cartera i que necessito que l'empresa recaudi diners.
Funcioni.
O sigui que jo, dintre del meu àmbit, sempre demano que s'enviïn cartes, clar, ja que jo personalment no, bueno, perquè els temps han canviat i te comuniques d'una altra manera, no? Però sí que és cert que utilitzo la paqueteria, sí que l'utilitzo, uh-huh. utilitzo el tema burofaxos també, perquè avui en dia és que ha canviat la manera de comunicar-se.
Sí, sí, sí.
Però és evident que jo demano que el meu banc m'enviï les cartes, a més,
tot,
això, no? Que m'ho enviïn tot, i gas i tot el que són serveis, també.
En paper. Magda, tu també coincideixes?
Sí, coincideixo.
Sí,
M'agrada que m'envien totes les factures de qualsevol servei que jo utilitzo, també escrites, perquè així el meu treball es veu beneficiat, evidentment.
Clar. Quants anys fa que us dediqueu a això, Magda, en el teu cas?
Bueno, jo, en el meu cas, estic sobre els 24-25 anys que sóc a la casa, per tant, he vist una evolució molt, diguem, molt exagerada, no?, de portar i de transcriure tota, com a cartera parlo, des de fer tot manualment, les transcripcions, els mapons que entre un company a l'altre, ens canviem els enviaments certificats, els reembolsos, tot era base de paper i paper i paper, i ara hem passat a introduir a l'ordinador, les PDAs, per tant, ens han facilitat molt la feina i hem hagut d'anar creixent de la mateixa manera tecnològicament en la feina.
Clar, sí, ha canviat.
No. Hem hagut d'adaptar molt.
Clar.
I tu, Bea, quan pues, que estàs a la casa?
Una mica més, 32 anys. Bueno. Vaig començar molt jove, jo vaig començar amb 18 anys i realment he vist una evolució brutal. Per mi l'evolució, a veure, en tema tecnològic és veritat que és un avenç i que no podem negar que havia de ser així, però on he notat més diferència és amb la manera de treballar. O sigui, la manera de treballar no, en com l'empresa ens ha posat a treballar ara de com treballàvem a llavors. Vull dir, ha canviat molt. Penso que no s'han fet les coses prou bé. Penso que a nivells laborals pues el personal no està com estava. Correus ha baixat moltíssim la qualitat, no per culpa dels treballadors, sinó per culpa d'una tàctica empresarial que se'ns escapa a tots. Però és veritat... Però que no estem igual que estàvem. Jo me'n recordo a la meva època que tu era impossible pensar que te podies deixar una carta al casiller. Vull dir, la carta havia d'arribar sí o sí al lloc on tu tenies designat la teva ruta. Avui en dia la tàctica de Correus és, bueno, si no arribes, doncs partix del barri i un dia vas a un lloc i l'altre dia vas a l'altre, o al cap de 3 dies. Vull dir que no és, no és lògic que una empresa obligui els treballadors a treballar de mala manera.
Clar.
Bueno, això, digues, Magda, això sí. Provoca que tinguem una contractació eventual molt elevada i que d'aquesta contractació eventual tenim un 35%, que un 22% és de temps parcial. Això vol dir que les persones que volen entrar a treballar a Correus, l'oferiment que se'ls ofereix com a contractació és molt precari, és de dilluns a divendres 4 hores diàries, això vol dir 20 hores setmanals. Aleshores, una persona que vulgui viure d'un treball, com comprendreu, amb aquestes precarietats, no es pot dir que et sigui un món laboral satisfactori, d'acord? Llavors, nosaltres, en quant a la plantilla fixa, com que la contractació és precària, hi ha hagut moltes, com en totes les empreses, hi ha jubilacions, altres persones que han marxat en altres ministeris, això que ha provocat? Ha provocat que hi hagin unes vacants, i com que no es fan noves oposicions per tal de que assoleixin el treball fixe, ens veiem que la plantilla fixa té una sobrecàrrega, que és el que deia la Beatriu, que ara ens veiem que fem els nostres, diguem, barris, que nosaltres estem seccionats per uns barris, doncs agafem el nostre i part de l'altre. Què provoca això? Que nosaltres, amb el nostre barri, ja tenim molta feina a realitzar, perquè, com hem dit la Bea, ara portem burofax, portem paqueteria, perquè hem envios registrats certificats, etc etc. Això fa que cada vegada l'entrega sigui més lenta perquè exigeixen més i llavors nosaltres anem sobrefeixugats i sobrecarregats. Uh-huh. I aquí el problema de que les persones potser a l'hora de desenvolupar la feina tinguin més estrès del normal.
Jo no sé si el Carlos...
Sí,
tu que també ho vius des de dins, com ho veus?
Home, jo no fa tants anys que hi soc. Jo el 22 de juny vaig fer 17 anys.
Home, Déu-n'hi-do, no està malament, eh?
Sí. No està malament. Però tot el que han dit elles és la veritat. Abans, jo quan vaig començar, sempre hi havia acumulació de feina, però hi havia acumulació de feina, però la contractació era molt diferent. Si un dia algú es fica de baixa, un dia hi havia un contracte. Si hi havia uns dies de festa, uns assumptes propis, hi havia un contracte. Avui en dia això no passa. Una persona entra de baixa i potser a les 2-3 setmanes la cobreixen. La veritat és que per molt que es vulgui pensar que amb l'avanç tecnològic ens vagi millor la feina, ens faciliti, jo sempre dic el mateix. Si estigués com estava abans, el nivell de contractació aniria molt millor. Perquè sí que abans anàvem amb aquell famós llibre, ja que hem de parlar d'abans, el famós llibre gris, que allà queda tot apuntat, i per exemple pues era més o menys ràpid de buscar si fallava alguna cosa. Avui en dia amb la PDA pues, a vegades fins i tot és pitjor, val? De buscar alguna cosa concret.
No, és que jo crec que a més això passa en tots els àmbits. A vegades el que t'ha de facilitar la vida, no? A vegades és una complicació, i de fet aquí l'Enrique, mentre anàveu parlant, la Magda i el Carlos anàveu fent que sí amb el cap, com us vam dir. És la història de la meva vida, no? Enrique, també?
Pues sí, perquè, a veure, jo aquí quasi sembla una competició, però jo encara soc menys antic.
Au!
Jo vaig entrar el 2002... i la veritat és que en el meu cas el llibre va durar 6 mesos, 9 mesos, perquè de seguida amb una unitat que jo estava començar el que es deia Sarada en aquella època, que era un programa informàtic nou que començava ja a registrar per codi de barres i bueno, per un sistema d'un programari, no? I el cert és que, com diu el Carles, la cosa ha canviat moltíssim. Amb la nostra època hi havia una baixa i si es podia aquell mateix dia es cobria perquè aquell barri sortís a reparto i totes les cartes arribessin dintre de temps. De fet, jo en el seu moment vaig començar a treballar com eventual a Torredembarra, i és que teníem barris que havien de venir a dimensionar perquè necessitaven 5 dies per poder repartir aquests barris sencers.
Què em dius?
Sí, era una cosa bàrbara la quantitat de correu que entrava, no? Sí que és cert que ara potser el correu tradicional ha baixat, però s'ha incrementat moltíssim la notificació, el burofax, la paqueteria, els paquets xinos, que diem naltos, que són molta paqueteria que ve de Xina, d'aquestes compres que es fan i que arriben a través de correus i que no deixa de ser, doncs, per molt que siguin paquets petitons, moltes ocasions i ordinaris de vegades, doncs, bueno, comporta una feina addicional, no? Per tant, realment el que s'ha canviat és el model, no? Vull dir, abans hi havia cartes i algun paquet, i ara hi ha molts paquets i alguna carta.
I alguna carta.
Estem a l'època de la paqueteria.
Sí, clar, sí. Sí. Clar. Escolta, ara anirem, perquè a més hi ha previstes a nivell de reivindicació laboral, doncs teniu un any, porteu un any ja portem, complicat, sí. I encara queda un final també en què hi ha previstes diverses coses, però deixa'm quedar-me uns minuts amb el punt aquest romàntic que deia.
Home,
jo.
Ahir anava jo també ara.
Tu vols la xitxa, Ricard, no?
Jo li anava a preguntar...
Xitxa d'intimitats.
De... Jo vull saber, tant la Bea com la Magda, perdoneu-me, però vull saber si us en recordeu de la primera carta que vau repartir. Aquella primera carta. I com va anar això, Bea?
Bueno, jo me'n recordo de les primeres cartes que vaig repartir, perquè quan jo vaig començar ho vaig tindre molt fàcil, perquè la persona que me va ensenyar era un carter de tota la vida, en un poble, era Alguaire, i bueno, m'ho va facilitar molt perquè me les va arreglar ell, me va ensenyar com era el poble i jo només vaig tindre que anar tirant les cartes. Però sí, recordo cartes, eren cartes particulars, que la gent les esperava amb candeletes. Jo me'n recordo d'haver repartit aquestes cartes de noies que esperaven, inclús jo en rebeia a casa meva també. Uh-huh. Vull dir, cartes d'amics meus i de família meva de fora, que jo era molt, jo escrivia molt, utilitzava molt el correu, i després curiosament vaig entrar a treballar a correus. Llavors vaig deixar d'escriure cartes. És molt curiós, però vaig deixar d'escriure cartes i escolta, les tinc guardades, totes les que vaig rebre, i me sembla que l'any 87 va ser l'última carta que vaig escriure jo. O sigui,
imagina't.
Sí que n'hi ha escrit alguna més, potser després, però han sigut molt, molt, molt rares, però me sembla que va ser entrar a Correus i vaig deixar d'escriure cartes. Em sembla que vaig avorrir...
Rebot. No, és que vaig avorrir... la feina a casa.
Vaig avorrir el tema de les cartes, clar, perquè era durillo, eh? Vull dir, jo l'any que vaig començar me va anar molt bé perquè aquesta persona em va ajudar molt, però després vaig començar a treballar al Carràs i recordo el Carràs amb un mal record perquè eren tantes i tantes cartes que no només recordo una, recordo moltes.
Que no arribaves, no?
Anàveu amb el carret, anàveu amb la cartera penjada a l'espatlla,
exacte.
Oi?
Jo al Guaire repartia amb la cartera de cuir, que pesava un mort. Clar, jo tenia
18...
recordo,
és la imatge icònica.
Sí, a més, al Guaire no estaven acostumats, hi havia llocs que no estaven acostumats a dones carteres. Ara és molt habitual veure una dona cartera, però quan jo vaig començar...
Ah, sobre això, és veritat.
No, és veritat. Al Carràs no havíem vist mai una dona cartera. Era moments...
Bueno, no canvia res, no?
No, bueno, però sí que canvia, perquè entre jove que era i dona, pues, era difícil, eh?
Clar, ara no ens sorprèn, però anys enrere sorprenia,
llavors,
no?
Estic parlant de fa 32
ara
anys,
són majoria.
Ara són majoria. Sí, de fet, em va agradar molt que les dues carteres fossin dones, no? Quan vam demanar que vingui algú, no?, que ens ho explicar. Magda, no sé si tu te'n recordes de la primera o de les primeres, també.
Jo la recordo com a molt entranyable, perquè jo vaig començar com a cartera a la zona rural, i va ser quan vaig portar una carta d'un fill que feia l'Emili a la seva mare, amb un mas. Vull dir, va ser lagrimon, emoció. I m'ha dit, nena, mira el nen. I me la va llegir, per tant, sempre he recordat aquest primera vegada. Ja pot semblar que fos sigui pastelat.
No, però
el moment va ser molt entranyable. A part, són gent del meu poble, i he repartit la zona rural del meu poble, i per tant, els coneixia molt, no?
Home, llavors, ara ho expliques així, ser... però és que això és real, eh?
Clar, és la vida.
Això és veritat, eh?
Vull dir, clar, de pagès, amb un mas, que els hi portis la correspondència i que damunt arribi la del nen... Saps? Sí. És allò molt emotiu.
Clar, és que ara estem tan acostumats a que sigui tot tan immediat, però això és nou, és relativament nou, no? I la il·lusió que et fa quan arriba una carta, i no, confessem-ho, no és del banc o del gas, no? Dius, ostres, una carta,
però
no?
Però pels romàntics, vosaltres que dieu que sou romàntics i que us agrada encara, avui en dia, actualment, hi ha un producte a Correus que es diu targeta, una fototargeta, que tu pots enviar com a postal a qualsevol persona i en qualsevol moment. Per tant, vull dir, la part romàntica de Correus encara
manté
vida.
Ah, mira que bé, veus com ven el peix, la Magda, mira com està venent el producte.
Amb el teu mòbil pots fer una fotografia i et connectes amb una pàgina de Correus i tu pots enviar aquella fotografia com a una postal. Per tant,
mira,
el romanticisme
no
està servit.
No.
Veus? Pues apunteu-vos-ho, que és una bona cosa.
Aquests dies amorosos de 14 de febrer, totes aquestes cosetes que us agraden,
ja teniu... O qualsevol dia, que així fa més il·lusió.
Ja teniu el producte servit.
Ara te n'enviaré una, Ricard.
Exacte.
A mi me l'enviaràs?
Clar, perquè el Ricard i jo no ens veiem, parlem cada dia, però no ens veiem.
Doncs ja sabeu, foto... I endavant.
Deixeu-vos de fotos pel WhatsApp.
I... Molt bé, Enrique.
I envieu una foto postal.
Exacte. Que sí. Escolta, i ara ja vaig a fer de dolenta, eh? Però que he parlat de cartes d'amor, de coses emotives, també porteu multes i males notícies.
Bueno, sí. Aquí la frase sol ser, no? Jo només porto les notícies. Sí. Hi havia molta gent que, clar, te mirava
no
malament
mensajero.
Quan li portaves no la notificació i tu li deies, jo no l'he fet, eh? Jo només li porto.
I ja estic dient, jo no firmo, eh?
No, ah, no. És que aquí està, us heu trobat cada cosa segur, no?
Hombre, doncs sí, però sí. Bueno, però, parlant no, tothom ens entenem, oi?
Jo no, jo hi havia gent que ja directament me deia no, si me portes una multa no, ni t'obro, i així, eh? A més, jo sempre he treballat a zones rurals també, que a mi m'agrada moltíssim, soc cartera rural, i clar, la gent al final ja són amics teus ja, i ja me deien, ja quan me veien arribar, ja, què portes, alguna multa? Jo els explicava, però que és igual, agafa-la, que és millor que l'agafis i que puguis recórrer,
que si no passarà el termini.
Clar. Escolta, al final aconseguia que me les agafessin, però
no, és que les multes l'Estat no les oblida, eh? No les agafo i ja les oblidaran. No.
A més és un sempre error, no? I llavors feies una mica de teràpia, no? Allí, perquè te començaven a explicar el perquè de la multa i allí sí, acabaves sapient la vida de tots els veïns.
Les dissendes sempre van amb explicació.
Això sí que fa il·lusió, eh, noi?
Sempre van amb explicació aquesta del que ha passat.
Però no mos mataven tampoc, sobretot a les zones rurals. Jo, com vaig començar, vaig portar, per Nadal portava amb la postaleta, su cartero le agradece i tal.
Sí, para l'Aguinaldo.
Exactament.
Veus com som més vell? Jo no he portat.
Sí, sí, jo primer.
Ara que dius això, va haver uns anys que sí que es feia, no?
Cada any, sí.
Els veïns, sobretot de les zones rurals i de pobles, donar un detall al carter, igual que el del gas i tot això. Això, quan es va perdre?
No, això depèn de cada lloc. Perquè jo, per exemple, jo recordo al col·legi l'última vegada que vaig estar 2 o 3 anys que ja no estava allí, i a mi hi havia empreses que em trucaven i me feien anar a buscar l'aguinaldo.
Sí,
o sigui, hi ha gent molt generosa que realment aprecien la teva feina.
Sí, que no depèn de modes
no,
ni res, de persones.
No, depèn de les persones. Jo sempre ho he dit, jo sempre mai ens ho he pegat amb gent molt maca. A Lleida, la veritat, jo els pobles que he fet sempre he quedat encantadíssima de tot el veïnat, i s'han portat sempre molt bé amb el carter. El carter era una figura, bueno, sempre ens han vist, ens han respectat moltíssim. Clar. I ens han vist com una eina més per rebre ells una comunicació que és evident que és necessària. Clar, sigui del tipus que sigui.
És que d'aquí també perquè volíem parlar amb vosaltres avui, no? Però crec que hem deixat d'apreciar una mica aquesta feina, com moltes altres, però sí. No? El carter a la cartera s'ha perdut una mica perquè ha canviat la manera en què ens comuniquem.
També, sí, però... També... Ah, perdó. Però el carter, al fi i al cap, fa un barri, el fa sempre,
sí.
No?
Sí, sí.
Llavors te trobes... que la gent t'agafa tal confiança que et fan confidències en tot personals. Arribes a ser com un confessor, sense... Per tant, la figura del carter es manté i es manté amb aquella complicitat d'usuaris i carter.
És que et veuen cada dia.
I et veuen cada dia,
maneres,
llavors hi ha una confiança molt profunda.
Magda, et diré una cosa. Digue'm. A mi quan han canviat el carter o la cartera del meu carrer, m'ha sabut greu.
Que sí?
No, t'ho
ja
dic de veritat.
Això.
Perquè
sí,
al final, bueno, mira, perquè quan venia sabia que a casa jo hi era sempre, trucava sempre al mateix lloc, que suposo que això és un problema afegit a veure qui cobra i qui no.
Ah, sí, d'això no tenim temps, però sí, clar.
Però quan van canviar, concretament era una noia, però m'és igual, quan va haver un carter. Em va saber greu, perquè ja la coneixies, ja et pujava, quan portava un certificat, et pujava les cartes també que et tocaven a la teva bústia i tal. I, bueno, em va saber greu, és veritat.
Sí.
I segurament la de cartes que rebies que no anaven amb l'adreça bé, perquè clar, la gent sempre, el dia que s'equivoquem, ens ho retreuen, però ojo la de cartes que portem perquè sabem que és allà.
Sí. Alguna que tu arribes exacte i dius no sé com ha arribat això, però gràcies al cel, no? Perquè està l'adreça malament tot.
Són miracles, perquè a més l'ordre de correus és retornar-les, i sin embargo el carter, clar, jo el que dic, correus el millor que té és el capital humà, que al final les persones ens fem còmplices de les persones a les que estem servint, i això beneficia d'un dues parts. Per què? Pues perquè jo una carta no la vull retornar perquè considero que no la tinc que tornar, tinc que intentar trobar la persona, i la persona ja, si me facilita aquesta feina, pues tots sortim guanyant, no? Això és una cosa que dona, pues lo que diem, el carter del barri, el carter de casa teva, el fet de que la gent sigui fixa, i de que tinguin un àmbit on treballar còmodament.
Bueno, Mònica,
se'ns ha acabat el temps, i em sap greu, perquè a més ens queden molts temes
que
seguir amb això i parlar de les reivindicacions que ja posaven previstes jornades de vaga, no? perquè milloren les vostres condicions. Jo em comprometo a que torneu aquí un dia i parlem exclusivament d'això,
Home, això ho podem fer, mira, d'aquí un mes o aproximadament així.
Propera vaga convocada 30 de novembre, per tant,
Black Friday,
us emplacem a parlar-ne per centrar-nos més en aquest tema de les reivindicacions. Us agraeixo molt que hàgiu estat aquí. Enrique, Magda, a Tarragona, un plaer.
Gràcies.
I a Lleida amb el Carlos i la Bea, gràcies.
Encantats, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Mònica,
arribem a dos quarts.
Se'ns fa curtíssim,
això. Ai, massa, hem de demanar-li al jefe que ens ampli l'horari de programa. També fem reivindicació nosaltres. Ricard, acaba de passar bon dia,
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
Olga es una anciana hondureña a la que ayudó un misionero español.
Muchos misioneros vienen a ayudar, no con palabras, sino que con hechos. Y es que si hubieran 20 padres patricios, cambiarían nuestra Honduras.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
Para el ejército, la muerte...
Debo obedecer todas las órdenes.
No es el final.
¿Qué te han hecho?
No lo sé, pero voy a averiguarlo.
Le ofrezco al soldado universal. Es lo último en guerra biológica.
Debería estar muerto.
Está muerto.
La noche de soldado universal.
Estoy vivo.
El sábado por la noche, en 13.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5. I COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
Seguim amb més coses al programa. Els en parlàvem ja fa uns dies dels canvis en els requisits per accedir a aquest abonament social per l'electricitat. S'han canviat alguns criteris, això ha provocat que molta gent en quedi fora. Segons les darreres dades que tenim, a la demarcació de Tarragona són més de 30.800 usuaris. L'han perdut el 77% dels beneficiaris a tota la demarcació. Ara mateix, unes 7.000 persones tenen aquest nou abonament i davant la situació, que es va repetir a pràcticament tot l'Estat, s'ha decidit ampliar el termini per sol·licitar-ho. En parlem avui amb la regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus, Montserrat Vilella. Montserrat, què tal? Bon dia, gràcies.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Merci per venir. Ho heu constatat també a l'Ajuntament, que molts ciutadans han quedat fora després d'aquests canvis?
Sí, nosaltres estem molt i molt preocupats perquè estem veient que la majoria de gent que té dret al bo social no l'ha sol·licitat. I, per tant, no es tracta només d'ampliar terminis, sinó que es tracta de fer saber a la gent que potser tindria dret al bo social i podria reduir la seva factura amb un 25, amb un 40 o fins i tot la totalitat de la factura de la llum o pràcticament, i en canvi no ho estan sol·licitant. Per tant, hem de fer arribar la informació a la gent perquè parin orella i pensin si realment poden beneficiar-se d'aquest bo, que el demanin.
Atenció, perquè la reducció és això, pot anar, depenent dels requisits, evidentment, del 25 fins al 40% del cost final de la factura, que és moltíssim.
És molt, és molt. I a més hem de pensar que la majoria de gent no té ben contractada l'energia. O sigui que té un contracte, totes les famílies tenen el contracte amb la companyia que han triat, i la majoria de gent està pagant per sobre. Penseu que d'una factura, la meitat de la factura són els fixos, i l'altra meitat és el consum. Per tant, és molt important tenir ben contractada l'energia, perquè si no, aquests fixos acaben pujant una barbaritat. Per tant, sobretot, qui tingui dubtes, que vingui al servei, sigui de Reus, vingui al servei d'assessorament que nosaltres tenim a disposició a l'Ajuntament. Però si no, a través d'internet o anant a la mateixa companyia, tant per telèfon com presencialment, ha de poder aclarir si realment té ben contractada l'energia.
Clar, això és importantíssim. De fet, és això, els fixos són els que encareixen més la factura, perquè el consum suposa al voltant del 33%, segons les organitzacions de consumidors, no? Per tant, hem d'estar molt atents en això. Ens centrem, evidentment, en Reus, i aquí amb el tema de les persones que poden optar aquest bo social. La darrera reunió de la taula de pobresa energètica, que aquí s'uneixen Tarragona i Reus, les dades són impressionants. És a dir, el 80% de famílies que compleixen els requisits no l'han sol·licitat, ni tan sols.
Sí, el 70%. O sigui, el 88% de gent que nosaltres veiem, per tant, que és gent que ens ve a buscar una ajuda perquè l'administració, des de serveis socials, els ajudem a pagar les factures, el 88% tenien dret al bo social. I el 70% no el tenen ni sol·licitat, el 70%. Per tant, és una quantitat molt, molt elevada de gent.
Pot ser, regidora, que ens trobem en el fet de que hi havia gent que el tenia i amb el canvi de requisits han de tornar a fer aquesta petició, s'han revisat els criteris i ara s'hagin quedat sense i ni tan sols se n'hagin assabentat de la situació?
Sí, aquí s'ha de tenir una precaució molt, molt important. I és que a l'antic bo social, si estaves per sota de la potència contractada de 3 quilowatts, no calia que el sol·licitessis. Directament tenies el bo. En canvi, ara, com que té un avantatge aquest bo social, que és que va per un límit econòmic, no depèn tant d'aquest mínim de potència, i llavors l'ha de sol·licitar tothom. Val? O sigui que abans, amb l'altre bo social, hi havia molta gent que el tenia, però potser ni ho sabia, perquè no l'havia de sol·licitar. I per què ens preocupa moltíssim això? Perquè les persones que tenen una potència de menys de 3 quilowatts, molt probablement són persones que viuen una, dues persones, i això què vol dir? Que molt probablement hi ha molta gent gran que tenia aquest bo i que ara no sap que l'ha de sol·licitar. Clar, nosaltres des de l'Ajuntament, entre Serveis Socials i Energia, fem totes aquestes accions per arribar al màxim de gent possible. Però escolteu, nosaltres entenem que tampoc no som nosaltres qui tenim la responsabilitat de fer això. Nosaltres ho fem subsidiàriament, perquè no ho fan. Aquí, qui té la responsabilitat de fer això és l'Estat, que ara ha començat a fer un anunci per televisió, i això crec que ha estat bé perquè hi ha gent que se n'assabentarà, però també les companyies. Per tant, nosaltres posem sobre la taula, mai més ben dit, a la taula de la pobresa energètica Reus-Tarragona, les dades esgarrifoses que tenim. O sigui, no hi ha dret que l'eina que tenim al nostre país, que l'estableix l'Estat amb les companyies, que és el bo social, per poder fer més assequible l'energia, no arribi a les persones que ha d'arribar.
Aquí més ho necessita, clar. Jo li preguntava ara també a la Montserrat abans de començar l'entrevista, no?, aquests minuts que parlàvem, on és el problema? És a dir, que no ho expliquem prou bé o que la burocràcia també és molt complicada? Perquè potser aquí hi ha un afegit, no? O sigui, estem parlant generalment un col·lectiu de gent doncs, determinat, en alguns casos que poden optar i que el necessiten més que ningú, doncs que potser se'ls hi posa massa difícil, fins i tot des de les pròpies companyies, no?
Sí, pel que diuen és certament una mica complex, però en tot cas el que sí que hem d'assegurar és que tothom se plantegi realment si té dret a aquest bo social o no, i que miri. A veure, tampoc no és tan complicat el pensar si pots tenir dret. És a dir, els pensionistes hi tenen dret. Les famílies nombroses hi tenen dret, sempre per sota de 10 quilowatts de contractació. I, a més, tenint en compte que hi ha una potència, si gastes molt, només t'ajudaran amb una part raonable de l'energia que gastes. Però, en tot cas, pensionistes, famílies numeroses i persones que estiguin amb una renda anual baixa, i a la web es pot mirar quina és aquesta renda baixa, tenen dret a tenir el bo social, com a mínim aquest 25%. Després, en funció de si els ingressos són més baixos, serà el 40%. Però això ja li diran a la companyia. I per tant, és importantíssim que les persones vagin a aquesta companyia o vinguin al nostre servei d'assessorament i preguntin a veure si realment tenen dret. Sobretot, les persones que estan amb altres companyies, perquè el bo social no les poden fer totes, que vigilin molt i que preguntin a una de les companyies que sí que pot fer el bo social. Perquè si no, el que passa a vegades és que et fan allò de pan per avui i hambre per mañana. Sí. Et fan una oferta molt beneficiosa a curt termini, però a llarg termini no et convé gens. I, per tant, val la pena que qui tingui dret al bo social és la millor oferta que li poden fer.
Exacte. De fet, la regidora ha fet els deures i m'ha vingut amb les companyies que operen a Reus, no? Que són les que ofereixen aquest bo social, no? Perquè això és un altre tema que parlàvem. Clar, canviar de companyia d'entrada, dius, ai, quina mandra, Déu meu, ara paperassa que hauré de fer, canviar moltes coses, però és el que ens diu la Montserrat, no? No hi haurà millor oferta que poder optar a aquest bo social, això que quedi clar, no? Sí. Independentment de la companyia que sigui.
Sí, qui tingui dret al bo social, que agafi el bo social, que segur que és la millor oferta. Mireu, en tot l'estat hi ha 7 companyies que poden fer el bo social, però que operin a Reus només n'hi ha 5, perquè la 6ª i la 7ª, una és del País Basc i l'altra és d'Andalusia, i llavors jo us diré ara quines són aquestes companyies. Algunes tenen seu a Reus, però totes elles, a través d'internet o telèfon, pots contactar amb elles. La primera és Endesa, que és la més coneguda i és la que, de fet, té més usuaris, i té 2 punts a Reus, a la Riera Aragó i al carrer Maremoles. Després, la següent és Naturgy, que és el que abans era Gas Natural, que ara han canviat el nom, que estan al Passeig Sunyer, número 11. Després hi ha Iberdrola, que està al carrer Sant Francesc, i les 2 següents, que hauria de ser a través d'internet, Viesgo i Olaluz. O sigui que qualsevol persona que pensi que pot tenir dret al bo social, que vagi a un d'aquests punts o que ho faci a través d'internet, però que miri si realment compleix els requisits.
Clar, això també és important aclarir-ho, no? Per a aquelles persones que potser no hagin fet mai aquest tràmit o que ja el tenien, però ara diuen, ostres, potser estic en aquesta situació que han canviat els requisits i l'he de tornar a sol·licitar. S'ha de fer directament amb la companyia, no hem de passar per l'Ajuntament ni per cap altra administració.
No.
Això és important. O
sigui... Això és important, directament amb la companyia. El que passa és que nosaltres els podem ajudar. Si van a la companyia, a una d'aquestes, i ells pensen que pel que han llegit hi tenen dret, però a la companyia els hi posen qualsevol tipus de problema, sempre també poden anar a l'oficina del consumidor. I això és molt important, perquè si una persona es veu indefensa davant d'una companyia o de les diferents companyies que hagi pogut consultar, sempre serà molt més forta si va acompanyada d'algun professional de l'oficina del consumidor,
clar,
que és el que ens farà respectar els nostres drets.
Punt important també és saber que tenim l'opció d'assistir al punt d'assessorament energètic que poseu en funcionament des de l'Ajuntament, perquè ens assessoreu, no?, també en aquestes coses, que a vegades és un tema que, per la majoria, potser ara m'equivoco, que em corregeixin els oients si m'equivoco, però per la majoria és feixuc i de vegades no acabem d'entendre, no?, les coses. Llavors, si podem anar allà, mira, jo tinc aquesta factura, no?, aquests papers, i vosaltres ens direu també, doncs mira, hi tens dret o no, i què és el que he de fer.
Exacte. I en realitat a nosaltres ens suposa una despesa important tenir aquest servei d'assessorament, que el fem encarregat amb el Col·legi d'Enginyers Industrials. Però pensem que és importantíssim, perquè realment jo sempre ho explico. Jo com a usuària, sempre que he hagut de contactar amb la companyia, m'he sentit indefensa. Sempre. I per tant, doncs posem a disposició de totes les persones, de tots els ciutadans, el que puguin accedir a aquest servei d'assessorament, tant al nostre com també a l'oficina del consumidor, que és una oficina pública.
En principi, com dèiem, el termini s'allargarà fins al desembre, és el que diuen des del govern central, perquè s'han trobat amb això, no? Suposo moltíssimes... Les dades que donava al principi, no? Han quedat fora a Tarragona, demarcació, el 77% dels beneficiaris aquest bo social de l'any passat.
Sí.
Alguna cosa no està passant, perquè de cop no ens va a tots tan bé que ja no el necessitem, per desgràcia.
Exacte. I ens preocupa molt tota aquesta població que us deia de gent gran, que molt probablement, si no fem una altra cosa, el dia que aquest termini venci, l'havien posat ara o quan sigui que el posin al mes de desembre, és molt probable que ens trobem amb persones que de cop i volta els hi pujarà el rebut de la llum una barbaritat i els hi quedarà com un deute.
Clar, exacte. Aquest és el tema, que molta gent potser no se n'ha assabentat de que ja no és beneficiària d'això. I aquí sí. Ja suposo que també us heu trobat des de serveis socials, no? Sí. Amb gent en aquests casos que ja assistíeu, però molta gent que potser no rep assistència i que està en aquesta situació. Per tant, com saber també si eren beneficiaris d'aquest bo social i ja no ho són perquè han canviat els requisits? Parlar directament amb la companyia.
Sí, agafar la factura. La factura hi ha tota aquesta informació. El que passa és que normalment nosaltres no la sabem veure. És important també saber que en aquesta factura aquests criteris que jo deia abans de si tenim dret al bo social o no, hi són. Uh-huh. Per tant, si una persona no sap entrar a internet o doncs no pot arribar a aquest punt d'assessorament, que sàpiga que la seva factura aquests criteris hi són. I per tant, o ella mateixa o algú que la pugui assessorar, ho poden mirar, aquest primer punt, no?, de dir, potser sí que tinc dret.
Sí.
I sobretot persones que tenien contractada aquests 3 quilowatts, que això també ho posa a la factura, la potència contractada, que vigilin molt, perquè és molt probable que siguin beneficiaris i no ho sàpiguen.
Uh-huh. Ens deia la regidora que el 69%, el 70% de les persones que han arribat a aquest punt d'assessorament energètic no tenien el bo sol·licitat.
Sí.
Són persones que habitualment treballeu amb elles, diguéssim, des de benestar social o no? O ciutadans que no tenen per què estar en contacte amb benestar d'entrada, però han anat allà per veure quina era la seva situació, si els podíeu ajudar.
Sí, hi ha de tot. El que sí que ara estem fent una campanya intensiva aquests últims anys i nosaltres donem moltes ajudes, és a dir, posem molts diners de l'Ajuntament per ajudar a la gent que ho necessita a pagar factures, però també demanem que la gent tingui una corresponsabilitat uh-huh. i tingui ben contractada l'energia, perquè el que no farem és pagar amb diners de l'Ajuntament a les companyies elèctriques quan la companyia podria aplicar un bo social i reduir la factura amb un 25 o un 40%. Per tant, a totes les persones que nosaltres els hi donem una ajuda, demanem, exigim que vinguin al punt d'assessorament i que haguem fet aquesta valoració per veure que tinguin l'energia ben contractada. Per tant, potser no els coneixem d'altres ocasions, però sí que són sol·licitants de les nostres ajudes. Mm-hmm. Ara també han de saber tots els ciutadans que sol·licitin o no sol·licitin l'ajut, poden venir al servei d'assessorament perquè és obert.
És obert a tothom i també vosaltres veu posar en marxa, en vam parlar aquí al programa, aquests tallers, no?, d'eficiència energètica, jo crec que són importantíssims perquè de vegades no?, qualsevol de nosaltres podríem estalviar molt més i amb els consells que doneu en aquests tallers també jo crec que molta gent ha canviat hàbits, que això és important, eh?
Sí. Nosaltres, entre els tallers i el punt d'assessorament, volem aconseguir dues coses. Una, que la gent tingui ben contractada l'energia, que això és importantíssim, ja us dic que la majoria de gent no li tenim ben contractada, i l'altra és que també es faci un consum responsable de l'energia. El que passa és que, evidentment, totes aquestes qüestions són importantíssimes, però la qüestió de la pobresa energètica té a veure amb el consumidor, però sobretot, té a veure amb qui gestiona l'energia. Uh-huh. I en aquest cas és l'Estat espanyol i les companyies elèctriques. I aquí nosaltres, des de Serveis Socials, posem de nou sobre la taula que no s'està fent prou, no s'està fent i dirigint prou bé aquesta ajuda per poder pensar que vivim en un país en el que l'energia bàsica, no estem parlant de grans consums,
de luxe. No.
L'energia bàsica, tothom hi pugui tenir accés i tothom pugui pagar en funció dels seus ingressos.
No, i és que a més ara comença aquest període crític i per desgràcia aquí a Reus hem hagut d'explicar situacions desgraciades relacionades amb temes de pobresa energètica. Començarà el fred, començarem amb, no? Hem d'estar molt alerta amb això i sobretot persones potser grans que viuen soles. No? És important. Deia abans, regidora, que com a consumidora et sents indefens la majoria de vegades. Com a Ajuntament també, de vegades quan heu de tractar amb les companyies.
També.
Sí?
També. He de dir que, i amb això estem molt agraïts, jo sempre ho dic, a les taules de pobresa energètica, a les reunions que fem, sempre venen, sobretot les dues companyies doncs amb més usuaris, que són Endesa i Naturgy. A la taula de l'altre dia hi eren. Però jo també entenc que les persones que venen I els hi vaig agrair públicament allà a la taula, perquè vaig pensar que tampoc no tenen el paper fàcil, no? I ells venen allà i donen la cara, i ho agraeixo moltíssim. Però també és veritat que estan en unes companyies que han de prendre les decisions i s'han de prendre des de dalt. I això ens passava igual quan treballàvem amb tots els temes de deutes hipotecaris. Nosaltres parlàvem amb els directors de les oficines de Reus i, escolta, evidentment tothom vol aportar i vol millorar la situació i sobretot de les persones que tens al davant. Ningú vol que una persona gran no tingui contractat el bo social si té dret. Això ja ho tenim clar. Ara la qüestió és, no tant aquesta qüestió més personal, no? de compromís, sinó el compromís de la companyia. I això sovint no ens hi trobem que hi hagi una bona resposta com a ciutadana, i entenc que les companyies no estan donant una bona resposta, i l'Estat espanyol tampoc, ni abans amb l'altre govern ni amb aquest, tot i que s'estan fent passos per millorar, i també s'ha de valorar. Però jo crec que no hem agafat el toro per les banyes, com es diu vulgarment. Ens hem de sentar. Les companyies se'ls va proposar des de la Generalitat i les administracions catalanes que es fes un conveni, i està plantejat el conveni, que signessin un conveni. No l'han signat. Les companyies d'aigua sí, però les companyies elèctriques i de gas no l'han signat. Per tant, es fa molt difícil poder buscar les formes de coordinació. Yeah. Llavors nosaltres fem unes coses que inclús, jo sempre ho dic, no cal que tots els serveis socials facin tot el que fem nosaltres. Nosaltres ho fem, i ja fa bastants anys, no és des del 2016 que fem totes aquestes coses, nosaltres ja fa bastant de temps que tenim la taula de pobresa energètica amb Reus Tarragona per crear aquest coneixement. No cal que tots els ajuntaments facin aquests serveis d'assessorament. Si els volen fer, perfecte, i n'hi ha d'altres que els fan. Rubí, Anteda, fa munt d'anys, Terrassa... Ja hi ha molta gent que està fent coses. Però això, com a societat, no ens correspondria. No correspondria que la regidora de Benestar Social estés parlant d'aquestes coses. Per tant, posem-ho sobre la taula. Qui ho ha de posar? I intentem buscar una solució. Perquè ara estem parlant de les persones que tenen el contracte al seu nom i paguen la factura. Però posem també sobre la taula les persones que tenen enganxada la llum. Això és un drama, com a país.
Sí, sí, sí. No? I a Reus, precisament, aquest darrer any hem vist molts operatius d'aquest estil amb xifres que semblen impossibles, no? De dir, tot un edifici, no? Clar, és una realitat que existeix, no podem dir que existeix, i suposo que ve fruit d'una situació de pobresa i de... En molts casos, en altres potser no.
Però... Bé, hi ha una mica de tot.
Hi ha de tot, sí.
I com que hi ha de tot, jo crec que tenim la responsabilitat, els que anem al capdavant, cada un la seva. Jo sóc regidora de serveis socials d'un ajuntament. Per tant, tinc la responsabilitat que tinc, ni més ni menys. Però, en tot cas, la responsabilitat que sí que tinc és posar-ho sobre la taula. I per això és el que faig. I aquí hem de buscar solucions. Perquè, realment, si no positivitzem la qüestió, és difícil que puguem solucionar les trampes, per entendre'ns. O sigui, el que hem de fer és que la gent pugui pagar aquesta energia bàsica. I a partir de que la gent la pugui pagar, perquè realment fem uns bons socials, el bo social del gas no existeix.
Per exemple, sí,
no existeix. Per tant, hem de fer que la gent ho pugui pagar i després ja li exigirem que ho pagui. I ja li exigirem que no tingui enganxat. Ara, es poden crear situacions realment de perill.
Sí, sí.
Amb els empalmes. Doncs vigilem, posem-ho damunt de la taula. Perquè si no, és allò de que és el país del més espavilat. Tampoc. Nosaltres no hi estem d'acord. No estem d'acord amb les ocupacions, no estem d'acord amb els enganxes, però, home, qui tingui la responsabilitat, que també hi posi sobre la taula per solucionar-ho.
Queda molt camí per recórrer. Com diu la regidora, s'estan fent passos, però encara se n'han de fer més. Per tant, és un tema que seguirem molt de prop, perquè realment doncs, és una realitat, afecta a moltíssima gent, i és un tema molt, molt dur, que pot tenir conseqüències terribles. Montserrat Vilella, regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus, moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver fet els deures.
Gràcies a vosaltres.
Ens ha portat adreces i noms i de tot. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat. Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Doncs queden 6 minuts per arribar a les 2 abans de deixar-los en mans dels serveis informatius de la cadena COPE per saber què ha passat a nivell nacional i internacional. Repassem el més destacat a aquesta hora a les comarques de Tarragona. Avui és notícia la Colla Vella dels Xiquets de Valls que s'han coronat com a guanyadors del 27è concurs de castells de Tarragona. Els de Valls han trencat l'hegemonia dels de Vilafranca, guanyadors de les darreres 8 edicions, i 18 anys després s'han endut la victòria. Ho han fet gràcies al 4 de 9 i al 2 de 8 nets i a haver carregat el 3 de 10 amb folre i manilles. En segon lloc, els de Vilafranca i tancant el podi, la Jove de Tarragona. Escoltem el cap de colla de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, és l'Albert Martínez, i ho explicava així.
La Colla Vella ha fet una d'aquelles temporades que ells ens tenien acostumats i que ens acostumaran segurament, que els castells són molt difícils, que el 2016 ens va fer tocar de peus a terra. Avui s'ha vist que els castells costen. Nosaltres estem supercontents, sobretot per haver ajuntat aquests dos castells que en teníem tantes ganes, que eren el 4 i el 2. Jo fa 18 anys vaig carregar el 3 de 10 aquí, al Terç, i avui com a cap de colla marxo com a campió. Doncs imagina't, 18 anys.
Bon concurs per les colles tarragonines. La Jove de Valls ha quedat en cinquena posició, els Xiquets de Tarragona en sisena i els Xiquets de Reus han acabat el concurs en la vuitena posició. De fet, la passió pels castells ha portat a Tarragona aquest cap de setmana desenes de turistes i molts mitjans internacionals. Aficionats de França, Anglaterra, Alemanya o dels Estats Units han viscut l'esdeveniment des de la Tarraco Arena Plaça. L'Agència Catalana de Notícies recollia els seus testimonis.
Me vi llorando. La primera vez que vi una torre, un castell que se montó, lloré. La cosa para mí más impresionante es que todos tienen un sitio. Y en una sociedad de hoy que quieren que todos sean exactamente la misma cosa, exactamente lo mejor, exactamente lo más lindo, exactamente lo más inteligente, lo más joven. Aquí ves un microcosmos de la sociedad ideal, que todos tienen su plaza.
It's incredible. The sport is touch my heart, and I feel very exciting.
It's fabulous. One of the best things I've ever seen in my life.
Les obres del túnel del Coll de l'Illa corresponent a l'autovia 27 podrien començar l'any vinent, el 2019, segons l'Ajuntament de Montblanc. Les obres avancen a bon ritme i l'empresa concessionària té previst fer treballs en diferents trams de la nova autovia. Segons els ha comunicat el subdelegat del govern, el modificat projecte del túnel està ja fet i a la taula del Consell de Ministres per tal que l'aprovin. Probablement serà a final d'any. I atenció a aquesta, hi ha un ciclista i tres conductors denunciats per conduir sota els efectes de l'alcohol a Reus durant aquest cap de setmana. El premi és, sens dubte, per al conductor de 54 anys que va donar positiu a la prova d'alcoholèmia 1-21. Recorda, la Guàrdia Urbana de Reus recorda que supera el 0,60, més en cas d'accident pot comportar penes de presó d'entre 3 i 6 mesos i també la retirada del carnet de conduir entre 1 i 4 anys. I també els expliquem que després de l'anunci de mobilitzacions per al proper dijous per part dels transportistes, el conseller de Territori, Damià Calvet, considera que cal ajustar alguns dels punts dels desviaments obligatoris de camions a la P2. Diu que són sobretot ajustos en el que fa referència a les reincorporacions en el sentit de la marxa per no provocar disfuncions que generin més quilòmetres als camioners. Abans d'acabar, tornem a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió pel que ens queda de dilluns i també, sobretot, mirant ja a demà. Anna Borrell, molt bona tarda.
Bona tarda. Cel molt ennuvolat avui també a les comarques de Tarragona, amb precipitacions ocasionals, sobretot al litoral o perilitoral, on poden recollir-s'hi entorn a 20 litres per metre quadrat en una hora. Durant aquesta tarda fins aquesta mitjanit poden ser bastant fortes, amb tempestes, i les temperatures han de baixar més. Avui hi haurà màximes de 21 graus a Tarragona i Reus, de fins a 20 al Vendrell o Gandesa i de 25 graus a Tortosa. El vent bufa de llevant, suau, però pot ser més intens cap a la costa. Demà dimarts tornem a tenir un cel ennuvolat, no descartem tampoc algunes precipitacions i ruixats ja no tan forts, i a la tarda es anirà aclarint una mica el cel. Les temperatures seguiran sense gaires canvis, a màximes d'entre 21 i 24 graus en general i mínimes de 14 a Tarragona, Tortosa i el Vendrell, de 12 graus a Reus i de fins a 10 a Gandesa. El vent continuarà suau, variable, amb intervals de vent del nord-est que bufaran amb més intensitat al matí cap a la costa.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Amb això arribem al punt de les dues. Els deixo ja amb els serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres tornarem puntuals demà a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ha estat un plaer tenir-los per aquí. Acabin de passar bon dia.